fa quasi 39 anys va néixer al carrer Ponent Baix de Vila-real José Benlloc, un xiquet divertit, nerviós, inquiet, que li agradava jugar pels carrers, que li agradava estar en les veïnes del Cristo de l'Hospital. Un xiquet que en el temps s'ha convertit en abogat, s'ha convertit en alcalde de Vila-real, però ixa faceta la coneixem més, ne volem conèixer altres. I altres desconegudes per a la gran majoria de la gent. Volem saber com és José Benlloc. Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, s'ha imaginat alguna vegada quan era xiquet, quan li agradava tant disfressar-se, que li agradava molt disfressar-se a vostè, de distints personatges, fent volar així la seva imaginació, que anava a arribar a ser alcalde?
Pues la veritat és que no. La veritat és que no. Jo m'he criat, com has dit, en un barri pues, molt referent de la ciutat, en el que se vivia molt al carrer, i quan has dit el tema del disfraço sí que m'ha vingut al cap varios espais, no? O varios capítols de la meva vida en el que pareixia que he tingut dos manies, me diu ma mare i ma abuela i tal. La primera, en els primers anys, el problema era que normalment anava nuet. O sea, me neixia sense roba de la casa dels meus pares, que és una casa planta baixa i que per tant hi havia molta facilitat de neixir al carrer, i ràpidament les veïnes quan venien m'agarraven i me duien a casa, no? I després va haver una etapa que sí que és veritat que m'agradava pues, moltíssim. Jo crec que és un element de cridar l'atenció també, no? Des de més.
I que vostè anava a casa d'una veïna i li dia, bueno, un retall de tela que tinga per ahí per a poder disfressar-me, vinga.
Sí, i això va dur que en la penya Martell i Tatxa, que eren els meus pares, una penya que va desaparèixer ja fa uns anys, vam guanyar durant 3 anys seguits el concurs de disfresses del mes de setembre, un amic i jo, un amic que ara compartim encara amb molta amistat,
sí.
I recorde una foto que va treure el periòdic del Mundo en la campanya electoral, que era jo disfressat de llauraor del poble i tal, i el meu amic disfressat de llauraor, en un xiquet, a més, molt xicotet, i en una cistella amb verdura i tal, i mos vam endur el premi infantil al disfraç. Sí.
Bueno, i de toreros a disfressar alguna vegada, perquè a vostè li agrada molt també el tema relacionat amb els bous. Inclús m'han contat alguna anècdota, que és que vostè se va encabotar, perquè és cabuder també, se va encabotar en què volia uns cuernos d'uns bous i fins que no ho va aconseguir, no va parar.
Bueno, i aquest tema, a més, és molt greu perquè és veritat. Jo recorde, ma mare anava en la penya i els meus pares a fer bunyols a la pujada de la canya de la Madalena, en Castelló. Això se recordarà molta gent, que les penyes d'ací del poble muntaven unes paraetes allí per replegar un poc de diners per les festes. I, bueno, pues, vivíem la Madalena i vivíem les festes prou. Vam anar a una correguda de bous i me vaig encapritxar en Castelló que jo volia uns cuernos dels bous, com fora. I fins que no ho vaig aconseguir, no vaig parar. I va ser tant la insistència i me vaig escapar i vaig anar fins a la part on entraven els bous i tal, que l'home que n'hi havia allí responsabilitat li va dir a mon pare, no, dus el xiquet, què tal? I me vaig anar a casa amb els cuernos de bous.
A
mi recorden uns cuernos de bous d'una correguda de Victorino Martín. I a més, jo tenia una passió per els bous de Victorino Martín i en casa encara conserve una caixa plena de bous d'estos de plàstic negres que compràvem al quiosco i tinc tots els bous negres, alguns roigets, els mans esos més grans de goma, o sea, m'encantava tindre tremendes ganaos, no?, de bous d'estos de plàstic i jugar en ells moltíssim. Ne tinc encara molts en casa, sí.
Bueno, què significa per a vostè la seva família? M'ha estat parlant des del que hem començat l'entrevista, m'ha mencionat a son pare, a sa mare, a sa abuela. Què signifiquen per a vostè?
Pues per a mi ho signifiquen tot, perquè jo no puc entendre... Després, quan he anat creixent i m'he fet un poc més majoret i he viscut alguns temps, no massa, perquè no he sigut massa del poble, la meva vida, evidentment, s'ha basat en estudiar així en Castelló, en la Universitat Jaume I, en muntar el meu despatx i viure de la meva professió com a abogat, el meu propi despatx, en una persona emprenedora. A partir dels 24 anys me va cridar Enric Ayet i me va dir que volia ser el meu soci, que muntarem un despatx d'abogats junts. Jo me vaig tirar endavant, malgrat la joventut, havia fet només 6 mesos de passantia en un despatx de Madrid, però per exemple, aquesta experiència, no?, que vaig tenir en Madrid en aquest despatx, sí que m'he donat compte que la vida era diferent, no?, i que jo no tenia la vida sense la meva família. Jo veig a ma mare ara cada vegada menys, no? Però
ja, tema
era l'alcaldia d'això. Però és veritat que a vegades, i jo li comento a alguns amics que a vegades me diuen, és que no acabem d'entendre amics meus de Madrid o d'altres llocs que veuen gent de ciutats més grans o a vegades inclús de l'estranger que me comenten que és curiós la relació que tenim amb les nostres famílies, no? D'estar contínuament damunt d'elles, que això els arriba a agobiar en un moment determinat. És cert que, i tu també quan escoltaran, que tens molt un espai d'intimitat i tal. Però és veritat que quan me n'ha anat un temps fora i tal, ràpidament he necessitat d'aquest carinyo de barri, d'eixir al carrer i que les veïnes estiguin pendents de tu, la senyora Encarna, que la recorde tota la vida.
És un barri que se coneixen moltíssim.
És que ma mare m'ho diu, nosaltres mos han criat, ma mare se n'anava a fer alguna cosa al metge, a la tenda, a comprar, i mon pare estava treballant, o ella quan estava treballant, i mos deixaven una dona, que li diuen la senyora Encarna, que me recordaré tota la vida, molt major, i ella estava allí en una cadireta sentada sempre a la sombreta, a la fresqueta de vespre, mos deixava allí, allí estàvem els xiquets en ella, però els xiquets, estava jo, estava el meu germà, estava la meva germana, algun fill més d'allí del barri i tal, i mos tenia 7 o 8 xiquets allí entretesos, jugant en ella, o preparant les banderetes en les escisores, sí, tallant-les per a les festes del carrer, del Cristo de l'Hospital, que les fem, me'n recorde, en els sacs d'abono, que mos duia el nostre tio Manuel,
sí, els dos.
El nostre ja tio Manuel mos duia, me'n recorde que ell era el que duia sacs d'abono allí quan se gastaven de plàstic, i ahí fem les banderetes en figuretes, en estrelletes i en fil d'este de sac per a poder penjar en les festes, no? I ahí mos tenia entretesos els xiquets tallant banderetes.
Bueno, m'ha mencionat Enrique Llet, que jo crec que ha sigut molt més que un soci per a vostè o que un alcalde, no?
Sí, bueno, jo Enrique el vaig conèixer, jo estava en l'institut, Francesc Tàrrega, era el representant o el president del sindicat d'estudiants d'allí, me van nombrar representant, els estudiants, vaig estar en el consell escolar del Francesc Tàrrega i per tant jo era el representant del Francesc Tàrrega de l'Ajuntament. Llavors me va quedar, jo recordaré tota la vida la primera reunió que vaig tindre en ell per a parlar d'un problema que n'hi havia en l'institut, i vam estar comentant en la taula, vam estar hora i mitja en el despatx d'alcaldia, en aquell despatx d'alcaldia, jo tenia 16 de 7 anys. I la veritat me va impactar aquella persona, no? En la tranquil·litat en la que parlava, sobretot en la seva capacitat de diàleg, que jo li introduïa alguns temes perquè era prou inquiet en algunes coses, ja es començava a tindre inquietuds polítiques en 17 anys, vaig afiliar en 17 anys al PSOE, i ja li comentava i tal, i va ser un dels elements que me va dur a pegar el pas a passar de Joventut Socialistes, que estaven Joventut Socialistes, al PSOE ràpidament, als 18 anys, no? I vaig començar a treballar en ell, és una persona que m'ha marcat molt, sobretot en la línia de la responsabilitat i el diàleg, és a dir, una persona que era capaç d'atendre a qualsevol persona les hores que fera falta, que inclús jo crec que no arribaré mai a tindre aquesta capacitat que tenia ell. Jo després al despatx ho veia i igual te tenia l'empresari més important que te pogués imaginar, que li podia donar uns honoraris tremendos i li podia fer guanyar molts diners, com a la senyora Maria, que venia en un problema de qualsevol xorrada, un terrat de no sé què, i resulta que diries, Enrique, que tens ahí vaig esperant, però espera que estic en fulana, i estava una hora allí parlant de la senyora Maria d'un problema que no li anava a reportar ningú benefici econòmic, i això és el que més m'ha marcat i m'agradaria no oblidar, no?
Bueno, seguim parlant de la família, perquè què li han ensenyat els seus abuelos?
Bueno, anem a veure, jo he tingut la molt mala sort de que a l'abuelo paterno l'he conegut molt poquet, i és el que tal volta m'hagués agradat conèixer molt més, no? Perquè el recorde de molt xicotet i el que m'han parlat d'ell, pues, és que era una tremenda, molt bona persona. Jo crec que n'hi ha, dic, en la vida, i no és que les persones siguin males o bones, jo, i aquest tema de la maldat i la bondat, crec que està massa, està d'una manera massa conscient feta per a que molta gent ens sentim d'alguna manera responsables o cohibits davant d'algunes actuacions. No m'agrada catalogar la gent de bona o mala, m'agrada veure darrere de cada persona quina és la història que ha hagut, no? I ahí t'ensenya a dependre moltes coses. I de m'abuelo, que sempre tot el món de la part paterna diu, és que era tan bona persona, és que era tan bona persona. Bueno, m'abuelo el que era, i mon pare ho ha tret un poc molt també, era un evitador de conflictes. Jo crec que n'hi ha dos persones, dos tipus de persones, jo sempre les definir. El evitador de conflictes, jo dic, aquell que quan passa veu que s'està encenent una planta o una brossa i va i la paga immediatament, i l'altre que li tira gasolina, no? I no és que siga mal el que li tira gasolina, sinó a lo millor, pues, n'hi ha que analitzar aquesta persona també el per què fa aquestes coses. I m'abuelo era aixina, no? El vaig poder conèixer molt poquet perquè va morir molt jove, i després m'he criat molt més en la part dels meus avis, dels meus abuelos, de la part materna. I ma abuelo, pues sí que m'ha marcat.
Perquè vostè s'ha anat a veranejar molts estius a Xóvar, potser?
Sí, molt, en ma tia i ma abuela. Jo he passat tots els estius en la Serra d'Espadà, moltíssims estius, perquè m'encantaven també tant els bous, ahir n'hi havia una ganaderia de bous, per el que comentava, jo sí. Me passava la vida allí en el pastor aquell, en els bous. Moltes hores m'he passat en el monte en els bous.
És cert, parlant d'animals, també és un amant dels animals, però no d'animals així fàcils de domesticar, sinó que també li han agradat els animals una miqueta més salvatges, no? Perquè ha tingut serps, inclús.
Sí, sí, sí. És una cosa curiosa perquè quan ho conten la gent no acaba de... M'han encantat sempre tota la fauna, els animals, m'han apassionat, he tingut de tot des de ma casa. I és veritat que en una ocasió vaig tindre la il·lusió de tindre una serp típica d'ací de la zona, sobretot per els debats que se produïen quan estaven els meus tios estiuejant o en ma abuela allí i en ma abuelo allí en Xóvar. Pues era molt típic, quan eixia una serp, pues escandalitzava tot el món allà en les pallisses i tal, i tot el món a matar-la en les canyes i no sé què. I jo, que m'agradava molt llegir sobre el tema, i que conec a totes les espècies, la veritat és ser distinguir les aus i els reptils i tot això, i sabia que era la culebra bastarda, no? És a dir, era una espècie nostra de serp, que no és venenosa a lo més mínim, que no pot fer-te res, que no te pot fer mal, però clar, la gent li té molta por a aquestes. Llavors, era l'obsessió de dir... Sobretot ma mare també, que els tenia molta por, i dir, mama, sí. Que se poden tindre esta serp i no passa res.
És normal tindre por, no?
Bueno, pues, però jo crec que no, perquè no fa absolutament res. És menys perillosa que el mos d'una ardilla o d'un hàmster i tal, no? I llavors la vaig agarrar i la vaig criar des de xicoteta, que la vaig agarrar en el camp, i se me va fer una serp de metro i pico en una urna i tal. I recordo el dia que vaig anar a mullar-la perquè jo me'n tenia que anar a estudiar a Madrid i tal, i ma mare, evidentment, va dir que oi s'ha servicia de casa, oi, ja no tal. I la curiositat i l'anècdota és que m'ho vam anar, la duiem en el cotxe, me recordo un Renault de Neu Blanc, conduïa ma mare, jo encara no tenia carnet, crec, o estava treballant en aquell moment, i se me va escapar de la urna. Això és cert, això és veritat.
Sí, sí, i què vau fer?
No ho sé, perquè jo ja no sap sobre res més dir a ser. O sigui, jo crec que ella, quan vam obrir les portes del cotxe, vam anar assustar, ens vam apartar de que era així i se'n va anar al riu, no? La vam anar a mullar al riu. Però sí, és veritat que sempre m'han agradat moltíssim els animals, molt, sempre.
Per cert, vostè, en el seu carrer, que ha hagut també d'autodomesticar-se, és a dir, de controlar un poc les seves emocions més d'una vegada?
Sí, sí, jo tinc que dir que tinc molt el caràcter de ma mare, en una part.
Bueno, a mi m'han dit que és molt visceral.
Sí, sí. És veritat que, a veure, també en el temps m'he anat donant compte que la vida, pues, que n'hi ha que respirar primer i que el que avui pareix un problema enorme, encara que no n'hi ha que deixar-lo de costat, n'hi ha que respirar i n'hi ha que reflexionar i a lo millor al ratet es comencen a vindre les solucions, no? Però és veritat que tinc una puntada molt de nerviós. Jo era una persona de jove, com vostè ha dit, molt complicada, que vaig situar els meus pares en l'època de l'adolescència un poquet en problemes també per el meu nerviosisme, la meva inquietud... realment, pues, evidentment, m'avorria en classe i aquestes coses que potser ara quan m'està escoltant la gent està vivint en els seus fills, bueno, pues són molt difícils de controlar, però al final tot el riu té el seu cauce i va on toca, no? En la vida tenim que viure les nostres experiències i és veritat que soc prou nerviós i que quan no estava nerviós en un examen no m'eixia bé. Clar. O sigui, soc des que funcione quan mal sent certa tensió, no? I quan per a generar treball tinc certa tensió en l'ambient. Si no, en molta tranquil·litat, jo sóc del pensar i això me genera uns conflictes, a veure, estar en l'equip i en la gent que me rodeja i en la gent que he treballat durant tot aquest temps, sóc del pensar que quan no existís un mínim de tensió no se treballa d'una manera eficaç.
Però m'imagino que n'hi haurà moments en què necessitarà desconnectar. Quina és la seva via d'escape?
Bueno, a mi ja li dic que m'han agradat sempre molt els animals i m'ha agradat molt sempre el camp. He eixit moltíssim al camp, moltíssim. Molta gent també sap la meva faceta de caçador, he sigut president de la societat de caçadors del poble. Bueno, m'ha encantat. I jo crec que ara estic caçant molt menys, no? Perquè puc anar molt, molt, molt poquet. Vaig tenir amics alguna vegada durant l'hivern per totes les meves responsabilitats i que sempre solen haver actes dissabtes, diumenges, i és molt complicat eixir dos dies al Barracín, com anàvem allí a un coto de casa que teníem, en una penya de casa i tal, pues és complicat i a lo millor jo ho he pensat ara, que ja li dic que estic anant prou menys de casa, que a lo millor lo que més m'agradava era la gestió del camp, no? És a dir, el contacte en el camp, i jo disfrutava més moltes vegades anant a sembrar, que sembràvem allà uns camps i controlàvem el cens dels ciervos, no? I dels jabalís i tal, i els rastres. Soc guarda de camp titulat, o sigui, soc guarda de camp titulat i puc guardar un coto de casa, etc. O sigui, que conec tot el tema de la legislació cinegètica, he sigut assessor jurídic de la Federació Espanyola de Caça.
Sí.
O sigui, que en la meva escapatòria sempre ha sigut. I en aquests moments, la veritat que, l'esport. O sigui, he trobat un espai diferent que ho necessite diàriament, una hora i mitja o dues hores diàries necessite, i el problema és que me toca fer-ho a hores que me solen alterar prou, perquè 9 i mitja de la nit, arribo a les 11 i mitja a casa del gimnasio normalment, i entonces me costa dormir per la nit, i això sí que és un problema, perquè m'ha encantat fer-ho a migdia. Quan ha estat els 12 anys que ha estat al despatx d'abogats, lo normal era acabar a les 2, me n'anava al gimnasio a les 4, després de dinar i fer una xicoteta siesteta, tornava a les 5 i mitja al despatx i estava hasta les 8 atenent gent al despatx. I ara tot este horari m'ha alterat un poquet.
També li agrada molt viatjar, però n'hi ha un destí que se li resistís un poquet, no? Que és Terra Santa. Per què vol anar a Terra Santa?
Bueno, és un somni des de fa molt de temps. De veritat, ja és la quarta vegada que suspenc el viatge allí, quarta vegada enguany coincidia, tenia els bitllets d'avió, tenia tot, tinc amics allí en Israel i havíem quedat per a celebrar unes festes que se feien allí i tal, i me caia i dic, bueno, faré 4 dies, i a més havia aprofitat per una fundació que conec i tal, que volia tenir una sèrie de contactes allí. Bueno, pues resulta que el Villarreal jugava el partit de futbol i seria justet, i després pues mos jugàvem molt i possiblement pujàvem a primera, i també estàvem tots resant per a pujar a primera, i entonces vaig considerar que n'hi havia que estar en el poble, no? I bueno, pues algun dia serà.
Bueno, algun dia serà.
Però per què vull anar? Bueno, vostè sap que jo soc creient i a més practicant, i és veritat que també quan m'ha dit vostè antes on troba el món de reflexió i tal, pues sí, és cert que m'agrada també en moments determinats fer algun que altre exercici espiritual al respecte, cosa que la gent coneix poc, però m'agradaria, evidentment. Tinc dos o tres rosaris en casa que han estat passat per damunt del sepulcre, del Sant Sepulcre, en les fotos i tal que m'han fet els companys, amics que m'han enviat allí, que viuen en Israel, els rosaris, però m'encantaria visitar, evidentment, Jerusalén i tot això. Ahir li ho dia, després ahir que va estar el Padre Maria, no? Dispús a ir, li ho dia, no? Me dia que res en tornava a Marruecos també, i anava a cavallar, i a més quan vaig, el que tinc preparat també m'agradaria quedar-me en algun convent franciscà, que tinc un contacte i tal per allí.
Bueno, ara vaig a fer-li un xicotet test per a que conteste en la major brevetat, i, bueno, són preguntetes molt ràpides. Quin és l'últim llibre que s'ha llegit?
Pues l'últim llibre que he llegit és Maquiavel en democràcia, que és un llibre sobre Nicolás Sarkozy. Aquest és l'últim llibre que he llegit, sí.
I la pel·lícula?
Explica un poquet quina és la línia de treball de Nicolás Sarkozy.
La seva pel·lícula preferida?
Pues la meva pel·lícula preferida, realment li tinc que dir que no soc una persona més aficionada al cine, i a més tinc un problema tremendo que no me recorda les pel·lícules. Així era com ma mare, està en casa i tal, fica la tele, i de moment diu, ui, això jo ja l'ha vista i te la conta tota, jo no me'n recordo de les pel·lícules, seria capaç als dos mesos estar de veure l'altra vegada i no tal. No tinc una pel·lícula així especialment, de veritat, no n'hi ha cap que me...
Què fa vostè abans de gitar-se?
Pues normalment fica la tele un rato, i a més, sol ficar la tele intente buscar, que això quedarà mal a lo millor, que ho diga i tal, però intente buscar lo més xorra que trobe, que me faig a desconnectar lo màxim. O sea, i jo sé que n'hi ha gent que això a lo millor per la telebasura, no sé què, no sé quant. Bueno, jo crec que és necessari també pel ser humà certa desconnexió. I està molt bé que n'hi ha gent que, jo antes de gitar me fique 24 hores i veig allà els debats de les notícies. Jo estic cansat des de les 8 del matí, des de les 7 i mitja que m'alce molt pronte, hasta que acabe. Estic parlant de política, estic parlant de problemes, estic pendent de lo que passa en Espanya, de lo que passa en el món, perquè estem mirant els mitjans de comunicació. Jo arribar a ma casa després del gimnàs a les 11 i mitja i ficar una altra vegada un debat polític perquè me tornen a dir tot el que escoltar sobre el dia i tal i tal. Intente buscar i li dic, si pot ser el campamento de verano de nit.
Molt bé. Què no li falta mai en la nevera?
Pues en la nevera lo que no falta mai és l'arròs blanc que m'he fet prèviament. Això sempre hi ha dos cacharros enormes. És a dir, jo menjo molt d'arròs blanc.
Sí?
Molt. Sí, mi mare mateixa a dinar tenia preparat i m'havia preparat a nit un... Vaig comprar un arrossero d'estos que te bull l'arròs ràpid i jo sempre tinc dos, un parell de catxarros d'arròs que me faig una vegada a la setmana o dos vegades a la setmana arròs blanc per a ficar en pollastre, per a ficar en ou. M'agrada l'arròs de totes les maneres i jo me'l menjo aixina i intento cuidar un poc l'alimentació. Entonces sempre tinc això, iogurts, aquarius o gatorade este i pechugues de pollastre. I perdona, i gazpacho en estiu. Eso es lo básico en la piscina, en la nevera.
¿Es supersticioso usted?
Pues no, chens, no, chens, no, tinc, no, es de si fuera no podría viure. Yo vais a ser martes 13 a las 13 horas.
Bueno, pues no, no podría.
Es decir, en absoluto, y creo que, bueno, de estas cosas no tengo ningún, no me produce ningún mal rollo, ni es números, ni es gais negres, ni no sé qué, ni no sé cuántos, no, ni pasar el vais de escales. Recordé el otro día que andaba en dos diputados en Valencia y había una escala y arreglan un... una fatxa al prop de l'escorx i vam néixer tots cabra, i jo vaig passar per baix i tal i és que estava dalt de l'escala i vostè passava a baix i era de broma i tal i qual, no me suposa ningun problema, no, no crec en les supersticions, no.
I està vostè enamorat?
Pues en estos moments estic enamorat, sí.
I entren en sus plans tindre fills algun dia?
No, sincerament, en estos moments no tinc en el meu cap, sincerament, per una qüestió, no perquè no m'agraden els xiquets, Tinc en estos moments tres nebots,
sí.
I ne ve un altre, no sabem si és xic
no
o xica.
No se sabe encara, no?
De moment són tres xics els que tinc, que estan tots allà a veure si ve la xiqueta, però li tinc que dir que m'encanten els xiquets, però crec que en la responsabilitat i en el treball que tinc jo en estos moments, jo no podria assumir... esa responsabilitat i per tant jo crec que un xiquet n'hi ha que tindre'l quan se pugui disfrutar d'ell, educar-lo adequadament i estar en ell.
Quina és la seva major alegria que ha tingut en la vida?
Pues a veure, n'he tingut moltes, no? Però aixina puntual no sóc des que m'emocione tampoc en un tema puntual d'una manera important. Jo quan me trobe un poquet aixina no sóc tampoc una persona gens depressiva, no recorde moments que haig tingut que haig estat de molt de baixó, però sí és veritat que quan me trobo així un poc més dèbil des del punt de vista emocional i tal, me fico a mirar, no, la sort que he tingut en la vida, de tindre la família que tinc, que me vol, que sempre està al meu costat, que sé que si tingués algun problema estaria ahí en mi, i per tant això és el que m'omplir d'alegria cada dia, no, alçar-me i veure què tal. I sobretot, pues, evidentment, també... me va suposar una tremenda alegria, pues, i no m'esperava que fora tan emocionant per mi el dia que vaig prendre possessió com a alcalde de la ciutat, que jo crec que és el més bonic que pot ser en el teu poble, que t'ha vist nàixer, que has treballat, que tens el teu treball, els teus amics, la teva família, pues bueno, el carinyo en el que la gent me va tratar, el carinyo en el que la gent me trata, malgrat en una època en la que comprenc que la gent estiga alterada, nerviosa, que qualsevol cosa li pugui aparèixer, a saber que veu en totes les dies tanta corrupció i tal, que pareix que tot és el mateix, etc. Comprenc que la gent estiga tan nerviosa i tal, i li tinc que dir que me traten un tremendo carinyo i per tant això també és un element d'alegria per mi.
Bueno, sabem que cuida molt els detalls estètics, que no descuida en ningú sentit, perquè, per exemple, les corbates, en quin criteri, com les elegís, les corbates?
Anem a veure, doncs pues mire, sap, perquè ho va preguntar vostè en alguna ocasió...
És que li ho he preguntat més d'una vegada.
Quan ha vingut en les rodes de premsa, és cert que utilitza les corbates d'acord en l'estat d'ànim que tinc aquest dia per la notícia que vaig a traslladar, per les activitats o les reunions que vaig a tindre, és cert. Antes d'eixir de casa no m'ho va ensenyar ningú coach ni ningú al respecte i li vaig a dir molt breument per què se produís això. I va ser perquè vaig tenir un disgust molt gordo un dia en un juí en Sagunto. Com a abogat, saben vostès, en teoria, que els codis deontològics obliguen a dur corbata. Entonces, encara te trobes algun jutge molt carca que o dus corbata o no entres. I a mi me va passar fa 5 anys, en concret, que un dia d'agost, no. Sí, d'agost era, perquè era un tema de tràfic, així, un tema penal i tal, i absolutament calorós i tal. I me'n vaig anar en una camisa, en un polo, i en un jersey i tal. I quan arriba allí, el jutge me va dir que no entrava. Que no anava a poder defendre el meu client. I quina sort que vaig trobar a un abogat de Castelló, que estava per el passillo i tal, i me va donar la seva corbata, no? I quan me dona la seva corbata, el jutge aquell me diu que la corbata era de massa colors. Això fa uns 5 anys i pico. I que, en teoria, d'acord amb el codi nostre, els abogats ja el deurien dur corbates negres. Igual que la toga i tot, sí. El que passa que això està un poc ja més. Ja li dic que n'hi ha jutges que te permetissin ja en la toga damunt i tal. Bueno, i allò me va impactar de tal manera... que me vais a ficar a mirar si realmente tenía raó el chuche o no, de que yo no podía hacer el chuí si no duía la corbata, a morar les normes y todo eso, y vais a comenzar a reflexionar, farón si sans, sí. A reflexionar el perqué, el color de las corbates y tal, y ahí explicaba en unos artículos que vais a mirar del perqué, el color negre, de la justicia, que es un pome seria, no sé qué, no sé cuánto, y que realmente era un elemento que parecía que estaba demostrado que influía en el testic, sí. En el que declara, el que no sé qué, te veo todo un estudio desde el punto de vista estético de cómo afecta a las personas los colores y estas cosas. Entonces vais a decidir pues que tú utilizaría a partir de las colores dependiendo de tal, ¿no? Y es un poco de una anécdota en eso, pero sí es verdad que intente buscar, pues si es un día alegre, ¿qué tal? Un color más alegre, si un día más serio, pues un color que me duga el tema más serio.
Muy bien.
Sí, es cierto.
¿En qué momentos necesita soledad?
Bueno, pues la verdad es que mai. No, le tengo que decir en serio. Ni a gente que me diga muchas veces, yo necesito estar totalmente a soles. Yo no me trobo muy cómodo a soles.
Bueno.
Bueno, vol dir que avui en dia estar a soles, n'hi ha moltes maneres de no estar a soles avui en dia, perquè avui en dia ho té en un ordenador, un Skype, o té no sé què, que pot estar mirant a una altra persona, o un amic, o a qui siga, a milers de quilòmetres i estàs parlant en ell, i no estàs a soles, no?
Sí.
Soc poc d'estar a soles, me cau a la casa damunt. En quan me trobe mínimament a soles en casa alguna vegada i tal, acabo a casa amb ma mare ràpid.
Com diu la cançó de John Lennon, com s'imagina el món?
Bueno, me l'imagine com és. Me l'imagine com és a dir, està clar que si ficats a somiar i el que m'agradaria que fora, pues m'encantaria que fora que tots foren més reals, no? I que anaren més en la cara per davant i que evitaríem els problemes tot això. I que tal volta mirarem tots un poc més a l'altre, no? Que el nostre propi melic. El que passa que tot això és somiar molt, no? I ja quan quasi tinc 39 anys, com vostè ha dit, el 13 d'agost es compliré, i l'experiència viscuda ja durant molts anys me du a pensar que n'hi ha coses que són molt complicades i que inclús xoquen contra la pròpia naturalesa humana i que tal volta alguns somnis dels que tenim no són possibles senzillament per un tema de naturalesa humana, no?
Sí.
I per tant som més pragmàtics en aquest nivell i me l'imagine i ja li dic com és, però des de luego en moltíssimes coses que canviar i que un poquet cada un que puga fer i si eres capaç de canviar almenys és que te rodegen, perquè moltes vegades veus molta gent que intenta ficar-se objectius molt amples i molt llunys i tal, i que, sin embargo, als seus voltants no practica el que després diu en el discurs. Entonces tenim l'oportunitat de practicar-ho en el que tenim al costat, en els nostres germans, en la nostra família, en els nostres amics, i ahí n'hi ha que començar. I si cada un fa aquest espai, pues possiblement pues el món siga molt millor tot, no? I això és el que tenim que fer.
Jo crec que després d'aquesta conversa hem conegut molt millor a José Benlloc.
Bueno, espere, jo he sigut molt sincer en el que he contestat,
sí.
I te ho agraeix també molt especialment. Bueno, me trobava molt còmodo també i, bueno, molt interessant.
Moltes gràcies, José.
Moltíssimes gràcies, Núria, i, bueno, jo sé que te despedixes d'alguna manera de l'emissora, que has estat un temps formant part també, no?, de la història viva en estos moments de Vila-real, com ho som nosaltres, gent que passem i que estem així, que demà no estarem, que tornarem a estar... te'n vas un temps per a tornar, evidentment, en tota seguretat,
sí.
La teua família està així, sóc part d'ella, no?
I tant,
bueno, no sóc jo només el que vol despedir-se, n'hi ha certa gent que també voldria dir alguna cosa.